Radio Astel.
Sabeu, els dimarts obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català, que avui jo diria que ja ens escolta. Joan Anton Català, com estàs?
Molt bé, Mercè, què tal?
Què tal, com va tot? Avui a la distància. On et tenim, Joan Anton?
A Girona. Avui sóc a Girona, que parlarem aquí de la geopolítica de l'espai, d'aquesta actualitat de l'espai.
Doncs segur que és interessantíssim tot el que... Bueno, escolta, si hi ha algun oient des de Girona que estigui interessat, Joan Anton, encara estan a temps per venir-te a veure o no?
Sí, 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 és la Biblioteca Pública Carles Rahola i l'accés és de franc, vull dir, sense reserva. Per tant, sí, sí, si algú té ganes d'escoltar Actualitat de l'Espai, pot venir cap aquí.
Doncs ja ho sabeu.
A les 6.
A les 6, eh? Comença aquesta conferència. De què parlarem, però, avui aquí al Fabricació Pròpia, Joan Anton? Què ens proposes?
Doncs us proposo un anunci que hi ha hagut la setmana passada i que considero espectacular, primera per la temàtica, però després perquè ens fa trontollar tot l'esquema teòric que tenim, que és s'ha anunciat la descoberta del forat negre més antic que es coneix, que va viure apenas 400 milions d'anys només,
mare,
des del Big Bang, de que neixés a l'univers. I aquest forat negre, ja et faig directament el titular, és massa gros, massa jove i menja matèria massa de pressa perquè quadri amb els nostres esquemes.
Val, Joan Anton, saps la pregunta que sempre et faig, de dir, hem de patir per això?
No, i està molt bé la pregunta, perquè quan pensem en el que és un forat negre, la definició de forat negre, sempre posem l'exemple d'aquella tela elàstica, que algun cop ho hem comentat, no? Agafes, sí, una tela elàstica, això vindria a ser l'espai, en realitat vindria a ser l'espai-temps, però deixem el temps a un costat, perquè ja prou complicat és la cosa, i si sobre d'aquesta tela hi posem una bola que pesa, ja veiem com deforma, imaginàriament ja veiem que fa una deformació, que s'enfonsa allà a la tela. Doncs Einstein, al començament del segle XX, ens va dir que la gravetat era això, que la gravetat no era pas cap força, com havia dit Newton, tot i que tots n'anomenem la força de la gravetat, però Einstein deia, no és cap força, és simplement una deformació de l'espai, de l'espai-temps, una deformació de la tela de l'espai, quan hi poses quelcom que pesa, que té massa. No? I això pot ser des d'una persona, un arbre, un mosquit, un planeta o un estel. Però si tu hi poses en allà un objecte que és molt petit, però que pesa tant, que enfonsa, fa una deformació extrema de la tela, de manera que la trenca per sota i res que hi entri, ni tan sols la llum en pot sortir, això és un forat negre. Per tant, el forat negre és un lloc de l'espai on es concentra tanta gravetat, hi ha tanta massa allà empaquetada, que res no es pot escapar. Segons això, un podria agafar por, perquè podria dir, home, si ni la llum es pot escapar, vol dir que s'ho menja tot, que ho devora tot, i no és així. De fet, és perfectament possible orbitar un forat negre. Si ara toquéssim un botó i el Sol es convertís instantàniament en un forat negre, la Terra ni se n'assabentaria. La Terra continuaria orbitant durant un any al voltant d'un objecte que ja no seria un estel, que seria un forat negre. Nosaltres, evidentment, al cap de 8 minuts, deixaríem de rebre la llum del Sol i s'hauria acabat la vida a la Terra, perquè no necessitem la llum del Sol. Però el planeta no se n'assabentaria. Per tant, és perfectament possible viure en un univers on hi ha forats negres i no hi ha més seria.
Bé, doncs em deixes més tranquil·la. Escolta, però què en pensava Einstein justament d'aquests forats negres, Joan Anton?
Clar, està molt interessant la cosa perquè, com et dic, Einstein ens va explicar el que realment era la gravetat i això ho va fer en una teoria espectacular que és la relativitat general, que no entrem en detall, és complexa, però bàsicament la relativitat general anunciava o predeia que havien d'existir aquestes bèsties, que havien d'existir objectes, que podrien teòricament existir objectes a l'univers que empaquetessin tanta massa en tan poc espai, en tan poc volum, que la seva gravetat fos extrema. Però ell no s'ho creia. Tot i que les seves fórmules deien que això era possible, ell a vegades feia la broma de dir, segur que la natura tindrà una regla, tindrà una norma per prohibir que existeixin aquests objectes, perquè són tan diríem, extrems, tan fascinants, que Einstein pensava que no eren possibles. I durant molts anys es va estar discutint, començaments del segle XX, meitat del segle XX, es va estar discutint entre els que defensaven que sí, que segurament podien existir aquests objectes, i els que defensaven que no, que tot i que la teoria permetés que existissin els forats negres, en realitat no podrien existir. Però això va canviar la dècada dels 60 i sobretot la dècada dels 70, el segle passat, quan vam començar a descobrir, ja sí, forats negres. I avui coneixem moltíssims forats negres i, òbviament, allò que Einstein va predir sense creure-s'ho, doncs avui sabem que és veritat.
Clar, ara fem un salt del temps perquè com els podem detectar, justament, aquests forats negres, Joan Anton?
Clar, això és molt interessant perquè si acabem de dir que per definició no, la llum no s'hi pot escapar, com dimonis els detectem? Perquè tot el que sabem, o pràcticament tot el que sabem de l'univers és gràcies a la llum, en qualsevol dels seus formats, o llum visible, o ones de ràdio, que són llum, o infrarojos, que són llum, però si ni la llum pot escapar, doncs els forats negres, per això ens va costar tant, diríem, entendre que sí que existien de debò, els descobrim per mètodes indirectes. Per exemple, de vegades, i és el cas d'aquest forat negre que ara parlarem, un forat negre està devorant matèria, hi ha matèria que hi ha al seu voltant que cau en el forat negre. Aquesta matèria ens hem d'imaginar com un desaigua, quan obres el desaigua de l'aigua, que a l'aigua cau fent una espiral, no cau directe, no va tota l'aigua, no hi cap, va caient a poc i fent una espiral. Doncs a la matèria en un forat negre hi cau de manera similar, fent una espiral. I aquesta espiral que gira, la matèria es va escalfant a milions de graus. Per fricció entre els petits fragments de matèria, es va escalfant a milions de graus. I emet llum, quan la matèria s'escalfa, emet llum. Aquesta llum sí pot escapar, perquè encara no ha entrat dins del forat negre. Quan ja no podrà escapar és si entra en el forat negre, però aquesta llum es genera en aquests discos que giren i aquests discos estan fora encara del forat negre. I aquesta és la llum que nosaltres detectem. Per tant, de vegades detectem com un forat negre s'està menjant, està devorant matèria, perquè detectem la llum d'alta energia, de matèria escalfada a milions de graus, que està caient en el forat negre. Aquesta és una manera. N'hi ha una altra, que és, potser el forat negre no està consumint, no està menjant, però, com que té molta gravetat, podem veure objectes que estan al seu voltant que giren com a desesperats, per no caure dins del forat negre, giren com a desesperats al voltant d'un punt on no hi veiem res. Un punt on, quan enfoquem amb els nostres telescopis, allà no hi ha res. I veient com giren aquests astres, aquests estels, per exemple, podem calcular quin és la matèria, quina és la massa que hi ha d'haver en aquest punt invisible per fer que aquests estels girin tan de pressa. I allà és quan arribem a la conclusió de que només pot ser un forat negre, perquè calculem, a lo millor, la massa del que hi ha allà, en surten unes masses tremendes i els nostres objectes no mostren res, no hi ha llum. És literalment un forat negre, un espai negre, per tant, deduïm que allà ha d'haver-hi un forat negre. Per tant, fixa't que mai és perquè veiem el forat negre de manera directa, sinó veiem indirectament com està menjant matèria o veiem indirectament com altres objectes que estan al voltant.
Clar. Llavors, Joan Anton, un cop els sabem detectar i els tenim, quins tipus de forats negres hi ha, no? Perquè deies tu que hi ha dos tipus de forats negres.
Sí, n'hi ha dos grans categories. Val. Té relació amb el que ara explicarem en aquesta descoberta. N'hi ha un tipus que són els que coneixem més, són els que tenim una història que explica com són i com es formen. Són el que anomenem forats negres d'origen estel·lar, que, com el nom indica, provenen d'estels, provenen de la mort de sols, d'estels, sí, gegantins, molt més massius que el nostre de Sol, que quan arriba l'instant últim, el sospir últim de la vida d'un d'aquests estels, quan s'han acabat el seu combustible nuclear, que algun cop ho vam explicar, l'estel col·lapsa. És com si l'estel no pogués aguantar el seu propi pes i cau, implota, cau sobre si mateix. És com un edifici que li dinamitessin les pilones i l'edifici, doncs, cau sobre ell mateix, sobre el centre. Doncs això és el que fa un estel massiu quan arriba a l'últim instant de la seva vida. De manera que en el seu centre es creen unes pressions enormes. La matèria que hi ha al seu centre és pressionada per tot arreu per la caiguda de tota la gran estructura de l'estel. I allà es forma un estel forat negre, per això els anomenem forats negres d'origen estel·lar, perquè provenen d'un estel que ha mort. I aquests forats negres els coneixen bé, les seves masses oscil·len d'unes desenes de sols. Pesen unes desenes de sols, 10 sols, 50 sols, més o menys. I aquesta, bueno, no tenim gaires problemes en entendre el seu origen, però coneixem un altre tipus, una altra categoria de forats negres, que són els que anomenem supermassius. I com el nom indica, no tenen una massa de 50 sols ni de 100 sols. Tenen masses de milions de sols i de vegades de milers de milions de sols. Aquests forats negres viuen en el centre de la major part de galàxies que coneixem, inclosa la nostra. La nostra galàxia, la nostra vulgar però preuadíssima Via Làctea, en el seu cor, en el seu centre, hi viu i habita un forat negre que té una massa equivalent a 4 milions de sols. Dins de cadascuna de les galàxies hi ha un forat negre d'aquests supermassius. El problema que tenim és que, a diferència dels forats negres estel·lars, que sabem com es formen, aquests forats negres supermassius no en tenim una explicació clara, de manera que hem creat com dues possibles explicacions. Una és que potser són, o van ser, forats negres més petitons, d'aquests que dèiem d'origen estel·lar, que a base de menjar-se matèria, durant milions i milions i milions d'anys, s'han anat cruspint matèria i han crescut, han guanyat massa,
val,
formar aquestes bèsties. Aquest és el primer model. El segon model diu que no, que segurament ja van néixer grassos, ja van néixer grossos, que potser en els primers instants del Big Bang, molt poc després del Big Bang, hi havia grans núvols de material que directament es van col·lapsar per gravetat, que directament van caure sobre si mateixos i van crear aquests grans forats negres ja d'entrada, com si ja vinguessin de fàbrica.
Joan Tort, fixa't que al principi ens explicaves que fa poc que s'ha descobert el forat negre justament aquest, d'aquest tipus, no? Supermassiu, més antic fins la data.
Exacte. I ara que hem fet aquesta introducció llarga, però que era necessària per entendre què era un forat negre, què és un forat negre i quines categories, quines menes de forat negres hi ha, ara veurem la rellevància d'aquest descobriment. Això ho ha fet, ho ha publicat un equip d'investigadors internacionals, però liderats per la Universitat de Cambridge, han fet la troballa emprant el telescopi espacial James Webb, que és el que ens està revolucionant tot. La seva sensibilitat ens permet detectar i veure coses que ni ens ho imaginàvem. Primera cosa espectacular és que aquest forat negre l'estem veient devorant matèria, per tant, aquella manera que tenim de detectar-los indirectament, que dèiem, a vegades podem rebre la llum de la matèria que està caient en espiral cap a dins del forat negre, doncs aquest és el cas, rebem la llum, però aquesta llum va ser emesa fa més de 13.400 milions d'anys. Perquè fem una idea, perquè és molt complicat que el nostre cervell pobre ho pugui processar,
sí.
Aquest forat negre va existir i es va menjar la matèria que ara veiem, la llum que ara veiem, quan l'univers només tenia un 3% d'edat, quan només tenia un 3% de l'edat que té actual. Per tant, ja d'entrada és una descoberta molt impactant perquè és el forat negre més antic que hem pogut veure. Ja existia només 400 milions d'anys després del Big Bang. Però després, clar, dius, un moment, com un forat negre supermassiu, que li hem calculat que té més d'un milió i mig de cops la massa del Sol, un milió i mig la massa del Sol, com ha pogut créixer tant, com s'ha pogut fer tan gros sent tan jove, com no, perquè no ha tingut apenas temps per poder-se engreixar. Per tant, d'aquelles dues hipòtesis que teníem de com es formen aquests forats negres supermassius, dèiem, un model és que es van formant a poc, tal com es van menjant matèria, van creixent, aquest model sembla descartat, perquè els científics han calculat que en 400 milions d'anys només de vida de l'univers
hi
ha temps suficient, com perquè un forat negre dels normals, diríem, d'aquests d'origen estel·lar, pogués arribar a créixer tant com aquest. I per tant sembla, d'entrada, però ja veurem que no és tan fàcil, que aquest model ens valida la segona hipòtesi. Aquella hipòtesi que deia que aquests forats negres supermassius ja neixen de fàbrica, ja venen de fàbrica grossos. A partir de grans col·lapses ja neixen grossos. Però, i aquí hi ha l'altra gran sorpresa del descobriment, fins aquí podríem dir, que bonic, no?
Ja està, sí.
Ja hem validat, ja tenim un model de com... No, però resulta que quan veiem com cau la matèria en aquest objecte, veiem que cau, que l'objecte està devorant matèria 5 cops més de pressa del que els nostres models teòrics permeten.
Val,
i
però...
es trenca tots els esquemes.
Clar, mira, trencant tots els esquemes, explica'ns també com actua, no, un forat negre quan justament cau aquest material a cap a dins, no?
Doncs mira, un forat negre acaba regulant el ritme en què pot devorar matèria. Tornem en aquell disc que hi cau, tenim ara una imatge d'un disc que gira en espiral i la matèria acaba entrant dins el forat negre, però abans no ho faci, doncs està girant en aquest disc que està escalfat a milions de graus. Aquesta llum que emet la matèria escalfada a milions de graus no deixa de ser com una pressió que va de dins cap a fora. És com una contraforça que s'oposa a la caiguda de nou material. El nou material que arriba atret per l'enorme gravetat del forat negre es troba la resistència d'aquesta radiació, d'aquesta llum que surt i que impedeix que hi entri més matèria en aquest disc. De manera que s'autoregula. Si un forat negre vol menjar molt de pressa, molt de pressa, tindrà molta matèria al seu voltant, que s'escalfarà, emetrà molta llum, però aquesta mateixa llum que emeti trencarà la cadena d'alimentació del forat negre. Farà que ja no hi pugui arribar més matèria. De manera que el forat negre, pobret, que tenia tanta gana i que s'ho estava crustint tot de manera massa de pressa, es quedarà sense aliment. El sistema s'acaba regulant. De manera que hi ha un ritme màxim que hem calculat, teòric, que ens diu a quin ritme màxim es pot menjar matèria un forat negre sense que es talli el subministre. De manera que pugui continuar caient material en aquest disc i el procés pugui ser continu, el pugui mantenir. Això és un límit teòric que hem calculat, que es diu el límit d'Eddington, i quan l'hem aplicat en aquest objecte, ens ha fet pam, puf, ens ha petat el sistema. Hem vist que aquest forat negre que vam descobrir, que va existir només 400 milions d'anys després del Big Bang, s'està menjant matèria 5 vegades més de pressa que el que els nostres models teòrics indiquen. Per tant, no queda clar per què un forat negre pot menjar tant respecte al nostre model teòric. I segona, allò que dèiem, sembla que aquest forat negre pot validar el segon model de com es formen, perquè dèiem, el primer el descartem, perquè un forat negre en 400 milions d'anys no ha tingut temps de créixer tant com per arribar a ser tan gros. Doncs potser sí. Com que ara resulta que aquest forat negre ens està dient humans, esteu equivocats. El ritme que vosaltres pensàveu màxim en què un forat negre pot devorar matèria és erroni, està equivocat. Els forats negres podem devorar matèria, podem créixer, podem alimentar-nos molt més de pressa del que vosaltres pensàveu. De manera que ens fa tornar enrere, ens fa tornar a posar sobre la taula que no sabem com es formen aquests forats negres, no podem ni validar la primera hipòtesi, creixen a poc a poc, ni la segona, ja es formen grossos. Per tant, fixa-t'hi com ens canvia, com ens revoluciona, i això la ciència ens encanta. Quan hi ha una descoberta que et fa trontollar a l'esquema teòric, et fa avançar, et fa que et qüestionis coses, fa que et trenquis i que hagis de tornar a construir sobre coneixements que ja tenim, no?, i que perfeccionis els models. És com si en aquest forat negre la natura, que sempre li agrada que els humans anem al darrere intentant entendre-la, ens donés una mulleta de pa, d'aquestes que de vegades ens deia, perquè anem seguint la pista i acabem entenent com funcionen realment aquests objectes tan fascinants.
I a més, ens deixes ben fascinats, Joan Anton. Tu sí que ens deixes
això
ben...
dels forats negres, Mercè, això dels forats negres és increïble, de debò. Fixa-t'hi, hem començat dient que Einstein, les seves fórmules el predeien, que el mateix Einstein no s'ho creia. Si ara aixequés la vista, és a dir, s'aixequés Einstein i mirés, i li poguéssim dir, mira, mestre, aquí hi ha un forat negre, i aquí n'hi ha un altre, i aquí n'hi ha un altre, i després veiés això, veiés que hi ha forats negres que pesen milions, milers de milions la massa del Sol, i que ja hi havia forats negres molt poc després del Big Bang, i que aquests forats negres estan devorant matèria... No em diguis, és fascinant. És a dir, el tio es fascinaria. Doncs com no ens hem de fascinar nosaltres, que no n'entenem? Imagina't.
Escolta, Joan Anton, ara et diré una cosa que de ben segur ja saps, però saps que avui no és un dia qualsevol?
A veure.
Perquè avui és el primer dia de l'any que tota l'Europa continental podríem arribar a dir que podrem veure una mica més el sol. Perquè guanyen una hora de sol.
Ah, vale.
Saps per on vaig o no?
Sí.
Bueno.
Sí. Sí.
No, saps per què t'ho dic això? Perquè d'aquí res, avui perquè tenim a distància, perquè el Joan Anton d'aquí mitja hora estarà a la Biblioteca Carles Rahola de Girona amb aquesta conferència, la conquesta de l'espai sobre geopolítica de l'espai, que no us podeu perdre si esteu a Girona o voltants. Això és a les 6 de la tarda. Parlarem justament, de ben segur que tu els coneixes, Joan Anton. Parlarem amb el Jordi Vallbona i l'Arnau Toledano, que han portat a terme el projecte Quatre Estacions. No sé si et sona.
No els conec directament.
Però et sona, eh?, aquesta iniciativa que han portat a terme, que són joves apassionats per la meteorologia, que justament doncs, han preparat aquest projecte de quatre estacions pel que fa al Pirineu català, centra sobretot en aquesta zona, i ha estat, doncs mira, ells mateixos han format aquesta estació meteorològica amb unes càmeres i tot seguit els hi preguntarem a veure com s'ho han fet. I també parlarem de la sequera, Joan Anton, que això...
Sí.
Sembla que...
Sí, recordem algun cop que n'hem parlat, sense entrar en el camp dels meteoròlegs, que són ells els que en saben, i dels climatòlegs, que recordem que són coses diferents. Els climatòlegs, el meteoròleg mira més el demà i d'aquí un mes, i el climatòleg mira tendències, diríem, històriques, a molt llarg termini. Recordem que els efectes de l'emergència climàtica els hem d'analitzar en aquest llarg termini, no, perquè si no ens fem trampes al solitari, perquè ara... Direm, ara hi ha una sequera tremenda, que és així, i imagina't que l'any que ve sigui un any de pluges, però d'allò pensarem que el que hem viscut aquest any ha estat només anecdòtic, i no ho és. És una tendència. Tot i que l'any que ve tornem a tenir moltes pluges, que esperem que sigui aquest any, esperem que sigui molt plujós, tant de bo, però tot i això, estem en una tendència preocupant. I és quan mires les tendències a llarg termini, aquestes gràfiques, quan te n'adones que hi ha dents de serra, com en qualsevol gràfica. No sempre la sequera estarà d'igual manera, però la tendència és a incrementar-se. I la tendència a les temperatures també, lògicament, és a incrementar-se. Estem en un moment delicat i tenim molts deures a fer.
Joan Anton, que vagi molt bé la conferència d'aquí mitja hora. Ja ho sabeu, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona podreu escoltar tot el que ens explica en Joan Anton Català. Joan Anton, que vagi molt bé. Fins dimarts que ve.
Una abraçada.
Una abraçada ben forta.
Radio Estel.